Com ja hem dit abans, el nostre convidat d'avui és en Josep Viana. Ell és l'actual president de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català i és una persona, doncs, vaja, un treballador de la cultura popular. Segurament, si et definim així, Josep, bon dia i bona hora, et semblaria bé?
Bon dia. Sí, actualment sí. Podem... Puc acceptar perfectament aquesta definició, efectivament.
Ell és una persona vinculada amb el món de les bandes, de les societats musicals, perquè això de bandes sembla a vegades una mica despectiu, poder no. Bueno, societats musicals, l'entitat que tu durant molts anys també va ser vicepresident, no? O president, em sembla?
Jo, sí, efectivament. Primer el tema despectiu. No, evidentment, popularment es diuen bandes de música, no? Però sí que hi ha una connotació una miqueta més estranya aquí al país, perquè, per exemple, a Europa, les bandes de música s'anomenen orquestres de vent, orquestres sinfòniques fins i tot de vent, no? Nosaltres també tenim la denominació orquestra sinfònica, banda sinfònica de música, no? Perquè tenim també alguns elements de corda i a banda dels elements principals, que són el vent i la percussió. Però, efectivament, vull dir, bandes de música no ens ofèn i som societat musical, si benvingut sigui.
L'entitat que deia que has estat durant molts anys directiu també, no sé si encara ho continua sent, de les societats musicals?
Sí, de la federació sí. Sóc el vicepresident de la Federació Catalana de Societats Musicals. Volia dir no en el sentit que jo sóc fundador i primer president de la banda de música, de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès, on van crear la banda fa 15 anys de tot això, i efectivament doncs, he estat vinculant fins ara mateix.
I el passat 10 de març va i t'anomenen president de l'ENS, diguéssim, no? Quin regalet, no?
Sí. A veure, efectivament, vull dir, estava en el lloc en el moment, no? De totes maneres, jo ja tenia una vinculació molt gran amb l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català des del començament, que es deia ENS de Comunicació Associativa, correcte. I després d'aquests 10 anys de vida de l'ENS, doncs, al final doncs, bueno, ha sortit aquesta opció, aquesta oportunitat, i l'hem tomat doncs, com demanar una mica de responsabilitat de, quan estàs ficat en un àmbit de la cultura o un àmbit del voluntariat, de l'associacionisme en general. No?
De cop i volta toca suplir un personatge que va ser fundador de l'ENS, que va ser el primer i únic president fins a la teva arribada, i amb el que tu has estat treballant durant tot aquest temps també amb altres càrrecs, Antoni Carné.
Efectivament, aquest ha estat diguem-ne, l'episodi més trist de tota aquesta petita experiència encara com a president. Hem perdut l'amic Antoni Carné apenas fa 10 dies i, com deia, és molt trist perquè, efectivament, la figura de l'Antoni és una figura capdalt en l'àmbit de la cultura popular del país i de l'associacionisme. Ha fet moltes coses, les ha fet molt bé i és molt difícil doncs, rellevar una figura tan determinant i tan característica i singular com l'Antoni. Que descansi en pau i que perduri molt la seva memòria entre nosaltres.
Cal dir, però, amb honor a la veritat, que la substitució de l'Antoni estava ja prevista. Vull dir que no és que tu hagis agafat d'alguna manera la presidència, sinó que l'Antoni considerava que amb 9 anys havia fet ja la seva feina, segurament també conscient de la malaltia que tenia i de que no li quedava molt de temps, però que estava més o menys previst que l'Antoni ja plegués.
No? Sí, el tema de la malaltia jo no el coneixo a fons, en el sentit de si sabia o no sabia, però el que sí és evident és que l'Antoni, doncs, bueno, per diverses raons que ara no cal esbrinar, doncs, havia decidit doncs, fer un relleu. El que passa que era un relleu, d'alguna manera també, doncs, diguem-ne, ordenat en el sentit que ell no es desvinculava de l'ENS, tota la Junta va creure oportú doncs, que els seus valors i les seves capacitats doncs, havien de ser o havien de continuar vinculades a l'ENS. I donada la circumstància també, s'ha de dir, que en Joan Ramon Gordo, el món pels amics, doncs jubilava perquè ja ho havia advertit des de feia 2-3 mesos abans del mes de març, des d'últims de l'any passat, doncs van considerar oportú la Junta de l'ENS doncs, de posar en el càrrec de coordinador general en l'Antoni Carné, perquè ell havia ja manifestat doncs, que volia deixar la presidència, i la Junta doncs, va creure oportuna doncs, proposar la meva candidatura doncs, a presidència. De manera que, resumint, doncs, si haguessin marxat totes dues persones de cop, l'ENS s'hagués quedat molt, molt tocat, en el sentit doncs, que eren persones doncs, capdavanteres en el desenvolupament de totes les tasques. Evidentment, la Junta també, però ells seran doncs, els caps visibles, diguem-ne, no?
A més, és normal, moltes vegades amb entitats d'aquestes i per la disposició que pot tenir un personatge en concret o uns personatges en concret que es personalitzin molt algunes entitats en persones concretes, que no vol dir que no tenen un equip molt potent al darrere, però en tot cas són ells els que donen sempre la cara, no? I això amb l'ENS passava. Realment.
Tu saps, efectivament, tu saps perfectament que no hi ha cops de colze per posar-se en aquestes juntes directives. Tenim un sou molt gran, 0,00 i euros, i en funció d'això doncs, no hi ha cops de colze, i no solament per als tema diners, sinó perquè el tema compromís, el tema temps i el tema treball doncs, és important.
Situem-se, si et sembla, amb la història de l'ENS pròpiament dit, i partim de zero, si no et fa res. Què és l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català?
Mira, l'ENS va néixer fa 10 anys, justament ara, el mes de novembre farà 10 anys, com a conseqüència d'una dinàmica de reunions i de debats que la van anomenar debats del territori. Moltíssimes associacions i entitats culturals de l'àmbit de la cultura popular es van donar compte que tenien menester, en principi, com a prioritat absoluta, visualitzar totes les seves activitats i donar a conèixer la gran funció i la gran tasca que desenvolupen a dintre de les seves entitats. En funció de tot això, van haver-hi quatre associacions, concretament doncs, la Federació de Cors de Claver, de la qual llavors era el president, l'Antoni Carné, la Federació d'Ateneus, el Moviment Coral Català i la Federació de teatre, de grups amateurs, grups amateurs de teatre, si no, el Josep Racer, que és el seu president, sempre m'activa les orelles, no? Grups amateurs de teatre. El teatre diu que no és amateur. Els grups sí. Bé, aquestes quatre associacions, aquestes quatre entitats, doncs, varen catalitzar la Fundació de l'ENS, i en funció d'això, el 5 de novembre del 2005, es va crear aquesta entitat.
Actualment, quantes entitats conformen l'ENS?
Doncs l'ENS és una confederació de federacions i de coordinadores, i actualment som una trentena. 30 federacions del món associatiu i del món cultural català en el tema principalment de la cultura popular, que formen part de l'ENS.
Clar, perquè jo t'he parlat de cultura popular en el ben entès. Nosaltres, com a festa, fa molts anys que propugnem que cultura popular és un concepte tan extremadament ampli, si a més hi afegeixes el tradicional, llavors ja és la pera limonera, però que, clar, hi ha tantes coses que poden entrar en cultura popular, però l'ENS també s'ha considerat sempre una entitat molt, molt transversal, molt eclèctica, perquè teniu entitats de molt diversa història, no?
Vull dir que... Efectivament, efectivament.
Des de la Fundació Paco Candel, per exemple, que és un exemple que sempre es posa per dir meu.
Sí, o l'Gran Orient de Catalunya, per exemple. O altres entitats doncs, que no són purament o aparentment purament de l'àmbit de la cultura popular, però que han estat i formen part de l'ENS. No?
I unes incorporacions constantment, en comentaves abans fora de micròfon, la possible propera incorporació d'una altra entitat, d'una altra associació, referent al patrimoni,
sí,
no?
Sí, efectivament. Efectivament, estem en tràmits d'adherir-se a l'ENS, doncs l'Associació d'Establiments Històrics de Barcelona, per exemple, o la Federació dels Tres Tombs, també, etc. Vull dir que és una contínua renovació, i també hi ha algunes associacions que han marxat, doncs que, bueno, han volgut fer un camí diferent, però, en definitiva, l'ENS és viu i és un àmbit de tercer nivell molt important a dintre de la dinàmica de les associacions.
Darrerament, l'ENS ha destacat especialment, o ha sortit més als mitjans de comunicació, s'ha mogut per una activitat concreta per una relació concreta amb la UNESCO, per exemple, no? Seria una mica l'activitat estrella del moment, no? Què és el que passa realment? Perquè us han reconegut a l'ENS com una de les entitats que...
Sí.
Explica'ns una miqueta.
A l'ENS, de la mà de l'Antoni Carné, doncs, fa 2 anys, concretament el 2013, encara no fa 2, però bueno, gairebé 2 anys, que va presentar la seva candidatura per formar part de les entitats de les ONG, en la terminologia internacional, de les entitats reconegudes, acreditades davant la UNESCO, en l'àmbit de la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Això es va presentar a Bakú i, posteriorment, el 2014, el juny del 2014, es va acceptar per tota la Convenció, per l'Assemblea General, aquesta proposta. Aquesta proposta, ja acceptada i com a ONG acreditada, com deia, doncs ens situa i ens posiciona en un àmbit internacional, doncs, de molt de prestigi, i a la vegada reconeix una tasca que ha fet l'ENS dintre de la seva transversalitat, no? I dintre de la seva diversitat en l'àmbit de la cultura. Això ens ha possibilitat, doncs, ja en l'àmbit també nostre, d'aquí, doncs, d'aquí de Catalunya, volia dir, de proposar, i al final es va acceptar i s'ha portat a terme, doncs, la primera conferència d'ONGs acreditades arreu del món dintre de la Convenció de la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Això ho vam realitzar entre el 6 i el 13 de juny, concretament a Santa Susana, aquí al Maresme, i ha estat un èxit de la conferència perquè han vingut delegacions de 30 països diferents i 30 delegacions de països diferents, eh? No són 30 països, preciso una mica. I a la vegada, doncs, han estat també 30 entitats de Catalunya i alguna també de l'Estat espanyol, doncs, que ha volgut participar en aquesta primera conferència internacional.
Continuem la nostra conversa amb el senyor Josep Vian, amb el president de l'ENS, de l'Associacionisme Cultural Català, amb el que volem continuar parlant d'aquest ENS, d'aquesta entitat, reconeguda, com ens deia ell, per la UNESCO com a ONG, per al patrimoni cultural immaterial. Em sembla que ho he dit gairebé tot. Segur que m'he deixat alguna paraula.
Però és, no? Que és molt llarg.
És molt llarg, no?
En la Convenció de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
Exactament. En què consisteix concretament aquesta salvaguarda, aquest compromís que la UNESCO us atorga, per dir-ho d'una manera?
Molt bé, doncs mira, consisteix en primer de tot, la salvaguarda, que és el principal. És la llista, perquè es denominen llistes, doncs d'aquelles expressions culturals, expressions de tot tipus, doncs que estiguin, siguin lingüístiques, siguin d'arts escèniques, siguin les que siguin, doncs que estan en franc perill de desaparèixer. Llavors cal salvaguardar-les, no? Cal fer l'esforç de recollir-les, d'inventariar-les, de tenir una referència, doncs, a fi efecte de que no marxin i que no es deixin sense aquest patrimoni cultural tan important. Després hi ha dues llistes més, que són les llistes, doncs, representatives, doncs, que aglutina, doncs, un seguit d'elements, doncs, de les arts escèniques, de les arts artesanals, etc. Doncs que aquí és bàsicament on entraria també molt àmbit de la cultura popular. I després la tercera llista, doncs, que recull totes les activitats a la biosfera, bones pràctiques que tenen a veure amb la biosfera i amb l'ecosistema de la Terra, no? Val a dir que, així com per exemple patrimoni mundial, aquells elements, doncs, que per la seva singularitat, bellesa, tipus paisatges, tipus monuments, tipus això, n'hi han de l'ordre de 1.000 catalogats, arreu del món. Catalunya en té bastants, no? El Palau de la Música, per exemple, etc, etc, tota l'obra gaudiniana, etc. Doncs, a la llista d'arts representatives, diguem-ne, ja només n'hi han 300 i pico, i Catalunya també en té, per exemple, doncs, tenim la Patum i en tenim els castells, com a patrimoni cultural immaterial. Uh-huh. I dintre de la tercera llista, que només ja són de bones pràctiques i de l'àmbit de la biosfera, només hi ha 12 arreu del món, I mira per on, doncs, Catalunya també en tenim, no? Que és la Reserva de la Biosfera del Montseny. I ara, doncs, s'està treballant a fons també en el Terres de l'Ebre, en el tema també de la reserva del Delta i de la biosfera en l'àmbit de les Terres de l'Ebre.
I allò de la dieta mediterrània, on entra? On entra?
Bueno, també. També entraria doncs, en l'àmbit també de la llista representativa de les arts, de les activitats artesanals, etcètera, de la cultura, etcètera.
Hi ha algun cavall de batalla en aquest moment, en aquest aspecte? Només per deixar
doncs efectivament, doncs, l'ENS també ajuda i col·labora doncs, en diferents federacions, incloses dintre membres de la nostra entitat, de tercer nivell, doncs que volen presentar-se doncs, a la llista representativa, concretament doncs, als pessebristes. Fa més de 800 anys que hi ha pessebres arreu del món i Catalunya és una de les principals manifestacions en aquest àmbit arreu d'Europa. I els amics de la Confederació Sardanista de Catalunya també estan treballant sobre aquest tema i d'altres que inicien també aquesta dinàmica de ser reconeguts o de poder ser reconeguts com a patrimoni cultural immaterial.
Quan aconseguim la sardana anirem per la copla, eh? Llavors...
I tant, perquè no, i tant que sí.
Que és un conjunt ben peculiar tanmateix i que també mereixeria una protecció com Déu mana, que en aquest país malauradament no tenim moltes vegades. A veure, parlem d'aquesta ajuda que ara tu marcaves també amb ajudar, doncs, per exemple, els pessebristes o col·laborar amb ells. Això també, aquesta interlocució que podeu fer amb les institucions, per exemple, per podeu servir com a pont, no?, d'alguna manera. És una de les funcionalitats també de l'ENS,
sí,
no?
Sí.
A l'hora de parlar de lleis, per exemple, a l'hora de tenir tractes directes amb les institucions.
No? Efectivament. L'ENS té com a prioritats diferents objectius, no? Evidentment, l'àmbit de la comunicació és prioritari per nosaltres, però també el crear espais de reflexió, espais de debat i una interlocució directa amb l'administració. El ben entès que l'ENS no és el protagonista d'aquesta interlocució com a tal, sinó són les federacions. El que passa és que l'ENS ha de fer un acompanyament i donar suport a tota aquesta dinàmica de circumstàncies perquè representa, aglutina moltíssimes entitats de l'ordre de més de 3.700 entitats de base i en funció d'això l'administració, doncs, lògicament, doncs, té una acceptació de les propostes i de les activitats que fa l'ENS, doncs, molt important, no? Lògicament, representa un col·lectiu molt, molt gran que a vegades les entitats i les federacions amb major o menor dimensió doncs no arriben, no tenen tant de temps o no tenen tanta influència com pot tenir tots plegats.
Uh-huh. I això doncs es reflecteix en algunes de les lleis que han sortit darrerament, no diguéssim, o
sí,
que estan movent-se, que és interessant que vosaltres pugueu ser mitjancers
dubte,
en aquest aspecte,
dubte,
no? La llei de mecenatge que esperem tots amb candeletes,
sí,
la llei d'espectacles
o
tantes altres, no?
O l'harmonització de la normativa del foc, recentment, fa uns quants mesos, tots aquests àmbits l'ENS s'ha presentat, ha estat cridat i ha demanat i a la vegada ha estat cridat doncs, a les comissions pertinents de cultura del Parlament de Catalunya i hem anat, hem fet al·legacions, hem fet exposició de motius i en aquesta dinàmica doncs, ens movem, no? I això ho ha de fer una institució, una entitat de tercer nivell, lògicament.
Parlem d'altres coses que fa l'ENS, que en fa moltes. Una beca de l'associacionisme, per exemple, que a més té una notícia recent que pot ser gairebé una primícia,
sí,
no?
Sí, la primera beca de l'associacionisme va recaure en un estudi doncs, que es va titular Diversitat i integració en l'associacionisme cultural català. Aquest estudi, fet per dos sociòlegs molt, molt interessats en el tema i amb molta vàlua en els seus estudis, l'Enric Saurí i la Marta Rovira, doncs varen guanyar aquesta beca i justament ahir la varen presentar dintre d'una col·laboració entre l'ENS i la Direcció General per la Immigració i la Direcció General de Cultura Popular, associacionisme i acció culturals, doncs totes tres entitats doncs, la varen presentar a la Filmoteca, emparats en l'àmbit de l'entorn de la Filmoteca de Catalunya, doncs la varen presentar d'ella doncs, a diferents agents socials, com poden ser doncs, tècnics d'ajuntament, serveis educatius d'ajuntaments, altres unitats de la Generalitat i, evidentment, doncs, federacions i entitats, a fi efecte doncs, de vehicular la integració dels nouvinguts dintre o mitjançant les entitats i l'associacionisme que hi ha en aquest país, que és fort i molt, molt, molt capitalitzat en tot el territori.
I també teniu altres elements de treball, com per exemple, i molt importants, la revista electrònica, diríem revista electrònica, no? Podríem dir,
digital,
sí. Digue-li com vulguis, Tornaveu, i també la publicació, una publicació semestral, si no m'erro, que és el Canemàs,
sí,
no?
Sí, efectivament. Tornaveu és el nostre mascaró de proa, valgui l'expressió, perquè és una revista digital que ara ja s'ha fet diària, van començar amb quincenal, després setmanal, i ara diària, o pràcticament diària, que reflecteix doncs, tots els aconteixements, tots els esdeveniments doncs, que vinguin i que tinguin àmbit de la cultura popular. I a la vegada també és un punt de trobada de reflexió doncs, que arriba a més de 13.000 adreces electròniques efectives. No? Uh-huh. I l'altre vessant també molt important al Paral·lels és el debat, la reflexió, el crear un espai d'associacionisme en el qual es pot explicar i es pot debatre sobre el fenomen associatiu dins del país, arreu del país, i aquest és una revista, és un en format llibre, en format paper, que es diu Canemàs, volgudament austera, volgudament profunda, volgudament doncs, feta per especialistes i per experts, però que creiem que els seus articles, ja en profunditat i en extensió, doncs, reflecteixen el que ha estat i el que ha sigut i el que pot esdevenir l'associacionisme en aquest país tan interessant i tan vell, no vell, tan antic des de fa 150 anys doncs, que tenim en aquest país nostre que es diu Catalunya.
Nosaltres seguiríem parlant amb en Joan Viana molta estona perquè tenim moltes coses per parlar amb ell i en tot cas l'empassem perquè ens visiti properament una altra vegada i puguem seguir parlant. El Tornaveu, sabeu, els que ens visiteu habitualment al web, que és un link que tenim fixe en el nostre web www.festafesta.net i que a més ells també ens linken, diguéssim, els nostres programes i les nostres col·laboracions. Vull dir que ja hi tenim una col·laboració de la que estem orgullosos perquè fa falta que l'associacionisme torni a agafar d'una manera normal i amb normalitat, no pas des de la clandestinitat com ha estat tants anys i dies, sinó d'una manera normal i absoluta el paper importantíssim que té pel teixit de nació i de tot i de país que necessita Catalunya. Uh-huh. Senyor Viana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No tenim més temps ara per ara, això és un tòpic de la ràdio, però és veritat, i en tornem a parlar ben aviat com vostè vulgui. Quan hi hagi alguna cosa, ja ho sap, perquè una última pregunta li vull fer molt breu, molt breu. El fet de que Josep Viana sigui president de l'ENS, canviarà alguna cosa de la moltíssima feina que teniu en l'ENS?
Sempre n'hi ha coses i, evidentment, doncs, independentment de la feina feta, cal innovar i cal tirar endavant. De manera que segur que tindrem noves notícies i noves perspectives i nous projectes a realitzar.
Senyor Viana, moltes gràcies. Adéu-siau.
Gràcies.